¿Qué le interesa en su COPE más cercana?
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanya va primer. Gràcies, Carlos. Això per començar. Després, Espanya va registrar l'any passat 329.812 naixements. Això què significa? Un nou mínim. Un nou mínim amb 81 anys d'aquesta estadística que es publica any rere any, no? Clar, tenim un problema. Això és una qüestió claríssima. Parlem d'una mitjana de 903 naixements al dia, 79 menys que en cada jornada de fa dos anys, del 2019. És a dir, anem a la baixa. Anem a la baixa. Clar, d'això depèn moltes coses. De la natalitat depenen moltes coses. Segurament és un punt, fins i tot, que veiem conforme l'economia. Això per començar. Això per començar. Conforme el despoblament. Això per continuar. L'altre dia parlàvem de despoblament, certes, de relleu generacional, aquesta seria la frase correcta, relleu generacional, que no arriba perquè també hi ha més gent. Hi ha menys relleu generacional que es vulguin dedicar a altres coses, no? Però en qüestions d'educació també passa tot això. També passa. Bé, d'entrada aquestes dades es van salvar, si parlem de dades generals, es van salvar a Madrid, es va salvar 1,68 més, Castilla i Lleó 0,77, però Catalunya baixa. I clar, no estem al part de, ni allats de tot això, no? Dic això en qüestions d'educació també passa. Per què? Doncs perquè aquest punt de baixa natalitat, aquest rècord, ens haurà abocats a una qüestió, ja no només econòmica, de relleu generacional. No només aquesta xifra, menys de 330.000 naixements anuals, ens aboca no només a una qüestió econòmica i de relleu generacional, sinó també a una qüestió d'educació. Una qüestió d'educació perquè no trigarem en veure com col·legis comencen a tancar. Col·legis que començaran a tancar. Per què? Doncs perquè no hi ha nens. No hi ha nens que els facin solvents. Determinats col·les hauran de tancar. Bàsicament, no trigarem en sentir aquestes notícies. I després, si això ara afegim l'elevada taxa d'abandonament escolar, doncs estem davant d'una qüestió que, ostres, possiblement ens han de fer moltes preguntes davant de que ara tindrem menys nens en un futur, però educacionalment tenim la possibilitat de fer-ho millor. Però no és així. És una qüestió complicada perquè la taxa d'abandonament escolar puja. Baixen les natalitats, però puja l'abandonament escolar. De tot això en parlarem, perquè estem davant d'una situació, com a mínim que canviarà. Canviaran moltes coses. Algunes potser per millor, d'altres segurament per pitjor. Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps, durant aquesta tarda, a partir d'allà de migdia, durant aquesta tarda, és possible que arribin ruixats a punts del litoral nord. Seran d'intensitat feble en general o localment moderats, possiblement, i és probable que vagin acompanyats de tempesta i localment de calamarsa, però molt puntualment en aquest cas. La quantitat de precipitació acumulada serà minsa en conjunt, poc abundant, a punts de l'interior i nord-est del litoral sud, i la cota de neu, perquè hi haurà cota de neu, rondarà els 1.800 metres. A part d'això, doncs, calma, i penso que fins que no arribi la diada de Sant Jordi, possiblement hi haurà algun canvi meteo, però d'altres qüestions, res. Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de parlar d'algunes incidències. De fet, estan retirant un vehicle a la Nacional 240, Montblanc, a Tarragona, i la via resta tallada en aquests moments. Un accident on els vehicles estan ja al voral a la P7 a Barberà, en sentit Girona, provoca una mica de lentitud més aviat per l'efecte Tafaneca pel mateix accident, ja que els vehicles, com deia, són fora de la via. A banda, tenim obres a la A2, a Granyanella, a la zona cap a sentit Lleida, i en el cas de la C31 entre el Prat i Sant Boi. Pel que fa a la resta de vies, de moment se circula sense problemes. Que tingueu bon dia.
Gràcies, Sílvia. Cuida't. baixa natalitat, ni 330 naixements l'any passat, veurem aquest, però això directament tindrà un efecte directe en moltes coses, inclosa l'educació. Ara mateix, si parlem de l'educació, un dels problemes greus a l'actual Catalunya és l'elevada taxa d'abandonament escolar. Els polítics omplen el seu discurs de la importància certa, certa, evidentment, de l'educació i cultura. Aquí tindríem molta teca per parlar sobre tot això, però és que els números a Catalunya demostren que alguna cosa està fallant. Alguna cosa està fallant. Perquè un de cada sis estudiants abandoni els seus estudis, alguna cosa està fallant. I una de les coses que es fan és, moltes vegades, i ho hem parlat de molts sindicats de professors, és que es baixa el nivell d'exigència perquè no hi hagi tant ni abandonament ni fracàs escolar. Però aquesta no pot ser la solució de cap de les maneres, si em permeteu plenament. Vull dir, no ensenyar la matèria a un alumne no soluciona absolutament res. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel. Bon dia.
Bé, quin és el conjunt de les dades i les causes de l'abandonament, ho sabem?
Sí, les dades estan molt, molt clares i les causes, ara les apuntarem el que diuen alguns experts, no? Les dades, per exemple, a Catalunya ha pujat 2 punts en l'últim any, l'any 2022, l'abandonament escolar, que frega ja el 17%. Concretament es situa al 16,9 el 2022, quan el 2021 era del 14,8, és a dir, 2 punts més. Ja el 2021, 74.000 alumnes van abandonar els seus estudis. Hem de buscar, evidentment, la comparativa. Primer fem la comparativa amb la resta de comunitats autònomes d'Espanya. Doncs Catalunya té 3 punts més que la mitjana espanyola, que situa amb el 13,9%. Per cert, va pujar 6 dècimes, trencant en aquest cas una trajectòria descendent amb els últims 14 anys. Però clar, puja 6 dècimes a la mitjana espanyola i a Catalunya, com dèiem, va pujar 2 punts. Catalunya és la tercera pitjor comunitat. Primer arriba Múrcia amb un 18,7%, després ve Balears amb un 18,2 i, com dèiem, Catalunya amb un 16,9. Les millors són a País Basc 5,6, Navarra 5,7 o Cantàbria amb un 8,9. I si busquem la comparativa amb Europa, aquí sí que la situació ja és catastròfica, José Miguel. Europa es troba amb un 9,9 d'abandonament escolar. Per tant, són 7 punts de diferència. Ui, viu, 7 punts de diferència la comunitat de Catalunya respecte a Europa. Des de l'any 2017 és quan es reverteix la tendència, perquè Catalunya estava per sota de la mitjana espanyola i ja des del 17 s'iguala i a partir del 18 és quan Catalunya es dispara. I tenim, per exemple, a la formació professional una dada absolutament preocupant. L'abandonament del curs passat va ser del 23,6%. Un de cada 4 alumnes de cicle grau mig de formació professional va abandonar els seus estudis. A tercer d'ESO va ser del 4,7, quart d'ESO el 6,5 i a batxillerat amb del 5%. Els joves d'origen immigrant seria la taxa més elevada, unes taxes que superen en aquest sector el 20% i arribant a fins i tot al 40%. Conseqüències de tot plegat, que el 15% dels joves de Catalunya d'entre 18 a 24 anys avui no té cap titulació més enllà de la primària i dels primers cursos d'ESO. Causes, desmotivació. Causes, algun sector també parla d'una complicació i una confusió amb l'itinerari quadricular, i també una causa de que la formació professional no està oferint cursos, en aquest cas, que siguin suficientment atractius i necessaris per a aquest sector de la població. Després també entraríem en altres causes d'àmbit més sociològic.
D'entrada, una de les qüestions, i cada cop més els pares ho tenen en compte, és l'elecció del centre.
Sí, és una situació, per exemple, que veiem a moltes pel·lícules de fa molts anys, com a mínim jo que les veig a les pel·lícules americanes,
sí.
Quan hi ha una família que va buscar una vivenda, el comprador pregunta i el venedor està insistint, mira, aquí hi ha un col·legi que és bo, aquestes referències del col·legi, aquí tens un centre sanitari pròxim, aquí tens una farmàcia pròxima, i no sé si ara són preguntes que fem, quan comprem doncs una vivenda aquí, o si un altre dia parlarem del lloguer, també, José Miguel,
correcte.
La cosa del lloguer també està complicada, no? Anem més a un Podem, que no doncs, a l'elecció d'on volem, no? Però sí que l'elecció de centre és important, també doncs, per veure on volem estudiar, què és el que volem fer. I ara estarà a compte de que si abans estava primant molt el que era, en aquest cas, la proximitat, és a dir, estar al costat d'un entorn escolar, cada cop la tendència està canviant i es busca més centres que s'adecuen més a la nostra pròpia idiosincràsia o a la nostra pròpia manera d'entendre la vida.
La tecnologia ha entrat en joc endavant de tot això i quan busquem un centre, i en funció de la ciutat, home, si estàs en una ciutat gran, no sé, com Barcelona, per exemple, doncs hi ha molts centres per escollir en aquest cas, no? Ara, com fer-ho? Doncs, i la tecnologia es posa de la nostra part, hi ha una web, doncs, per exemple, que et pot ajudar, no només buscar per internet, sinó una web que aglutina, que reuneix tots els col·les, tots els centres educatius.
I està tot ja a la pantalla.
Exacte,
eh?
A la pantalla.
Però que això són coses bones perquè es poden facilitar.
No, exacte. Com a facilitació, posa la programació i demés. Es diu Coles i Guarde Punés, www.colesiguarde.es, i tenim el telèfon a la seva CEO, la Nieves Orcajo. Nieves, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en la web Coles y Guarde, exactamente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues mira, es una plataforma en la que hemos reunido información sobre los colegios de Barcelona y los municipios más importantes. Uh-huh. Entonces, pues se habla un poquito de las características principales de los centros para que facilitar un poco a los padres esa búsqueda.
De acuerdo. Entonces, tú entras y lo primero que tienes que hacer que es buscar una zona. ¿Qué información necesitas básica para escoger el centro o que la web te dé lo que tú estás buscando?
Sí, pues mira, entras, ¿no? Colegio, seleccionas Barcelona, en este caso, y pones qué buscas. Y pones o el nombre del colegio directamente, sí, o si no tienes muy claro qué es lo que buscas, vamos, no tienes claro, si no sabes el nombre, pues puedes seleccionar por distritos y por tipo de colegio, si quieres público, si quieres concertado, si quieres privado, bilingüe. Entonces se va seleccionando y te sale luego, si no seleccionas un cole en concreto, un listado con los colegios que son un poco afines a esa búsqueda.
De acuerdo. Por ejemplo, si tengo un hijo con una necesidad especial, ¿también se ve reflejado?
Pues mira, también, si no son centros especiales, sí que los colegios nos mandan la información, nos dicen, cuando yo contacto con ellos y le pido las características, pues ellos, en casi todos los casos, nos dicen, tenemos un aula TEA, tenemos X cupo de para niños de necesidades especiales. O sea, sí que se puede también ver, si no es un cole, concretamente de educación especial. ¿Sabes? O sea, dentro de un cole ordinario, digamos.
De acuerdo. O sea, por ejemplo, un niño que tenga una dislexia se me pasa por la cabeza. Sería uh-huh. posible. O sea, ahí sí. Vería reflejado el centro si tienen esa atención y esa sensibilidad.
Eso es, si tienen un servicio de orientación, un servicio de enfermería, o si tienen alguna clase para eso, estaría. Sí.
Uh-huh. ¿Qué dudas habitualmente se suelen presentar a la hora de escoger un centro? ¿Tienes esa información?
Pues mira, yo creo que ha cambiado un poco todo. Antes era un poco la cercanía, así. Ahora los padres buscan más, se informan sobre el proyecto educativo de los colegios. Entonces, yo creo que es fundamental, y las familias yo creo que así lo hacen ahora, bueno, antes también, pero ahora más, buscar un cole que sea totalmente afín a tus ideas y a la forma de vivir de cada familia. Uh-huh. Porque si no, luego te puedes encontrar con alguna sorpresa.
O sea, digamos que buscan un modelo determinado de entrada, ¿no? De tipo de enseñar. Sí, sí.
Claro, que es lo que decimos. Al final, casi todos los colegios tienen una educación convencional, digamos, ¿no? Del maestro enseña, como siempre. Pero es verdad que cada vez más colegios meten pinceladas de proyectos nuevos, ¿sabes? Montessori, educación emocional. Y eso los padres lo valoran mucho.
Claro, y sería una de esas cuestiones en este caso. ¿Cómo localizáis o cómo vais renovando la información? Porque cada año cambia esto, o casi cada año. Es una cosa muy 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 dinámica. Entonces, ¿cómo vais renovando esta información y cómo vais introduciendo coles nuevos?
Contacto con los coles directo. Tengo una base de datos muy amplia, entonces pues contactamos con ellos y ellos nos mandan las novedades. Y la verdad es que es un poco arduo, sobre todo al principio del curso, porque es verdad que cambia. Pero bueno, es verdad que los colegios suelen tener, o sea, la base es la misma, ¿sabes? Pueden cambiar las extraescolares, algún precio, pero normalmente el proyecto suele ser el que es siempre.
Ajá, entiendo. En la base de datos que tenéis, ¿a qué poblaciones corresponden? ¿A cuántas? ¿Algunas determinadas? Barcelona lo entiendo, ¿no? ¿Serían las capitales?
Claro, Barcelona. Sí, luego tenemos Hospitalet, Esplugues, Terrassa, y yo creo que ahí vamos ampliando poco a poco, porque es complicado al final. Quiero decir que lo que te comentaba antes, que contactar con los centros, pues les mandamos un cuestionario, nos lo envían, y ya empezamos a tener relación con ellos, y la verdad es que ahí andamos.
¿Y los centros suelen estar abiertos a explicar su proyecto educativo?
Sí, yo creo que sí. Además, es que hay que tener en cuenta que cada vez hay menos niños. Entonces, para ellos es un escaparate, ¿sabes? Mm. No es como antes. Hace años seguro que había listas de esperas en muchos centros. Ahora ya casi todos los niños, casi todos, entran en el cole que prefieren los padres.
Ajá. Nieves Horcajo, de colesyguarde.es. Muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones.
Nada, muchísimas gracias a ti.
El cas és que de tot això hi ha un punt curiós, curiós, important, i és que com cada cop hi haurà menys nens, o almenys els pròxims anys, doncs es pot escollir centre, la ràtio serà més baixa, però també tindrem una d'aquestes notícies dolentes, tancaran col·les. És el gran problema que tenim, Bé, tot sigui per lluitar contra el fracàs escolar, tant de bo sigui així, i millorem aquestes xifres. De seguida parlem d'una llei. Parlarem d'una llei, la llei de venda, que bé, ja el govern ha anunciat que s'ha arribat a un acord per aquesta nova llei de vivenda. Bàsicament, en aquesta llei s'ha anunciat un nou topall dels lloguers fins a un 3% a partir del gener del 2024. I ja a partir del 2025 farà una revisió en funció de l'IPC. Seria un dels punts més importants. Com ens afecta això a Catalunya? De seguida parlarem del tema, però abans, vols aprimar-te? Pues si tu arribes a adelgazar de aquí a verano, pues ya lo sabes, el plan 1, 2, 3, no recurres a Ritas Milagro. Haces bien las cosas. Tenemos a Enriqueta que nos lo va a explicar cómo podemos deshincharnos con el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Sí, si queremos perder peso, lo que nos tenemos que asegurar es que sea un tratamiento que esté registrado y en España. Uh-huh. Y con el plan 1, 2, 3 lo vas a conseguir. Perder peso es muy seguro. Tiene estándar farmacéutico, además, ¿no? Es rápido, es apto para todos, sin gluten, sin azúcar. También para veganos, diabéticos e hipertensos. Es que además nos cuida la salud porque nos regula los niveles.
Efectivamente, es natural a base de plantas, minerales y vitaminas con registro sanitario. No son batidos, sigues comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Mira, Enriqueta, vamos a voltar las 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar.
Efectivamente, nos deshinchamos. Ya evitamos la retención de líquidos, combatimos el estreñimiento, perdemos hasta 3 kilos y tomaremos los sobes de piña.
La segunda semana es el momento de drenar.
Con ellos vamos a que desaparezcan los michelines y la grasa, a regular el metabolismo, a asimilar mejor las vitaminas y minerales con los sobes de naranja. Cruz, tanto los sobes de piña como los sobes de naranja es un complemento a nuestra alimentación diaria, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, no te alimentas solo de eso, sino que es un complemento, claro. Ya lo has dicho, muy bien. Y la tercera semana, clave, las cápsulas captagrasas.
Le vamos a decir adiós a la grasa porque las van a captar, además son saciantes, nos calman la ansiedad. Han pasado 3 semanas y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres empezar tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Es económico. Además, no tienes que desplazarte sin citas previas. Todo por teléfono. Ahora, adelgazar y mantener un peso saludable lo vas a conseguir con tu plan 1, 2, 3 sin pasar hambre, seguro. Y repito el teléfono, 650-51-52-53, porque el plan viene con regalos, Cruz.
Hombre, por supuesto. Mira, por ejemplo, hoy si llamas ya, con el plan 1, 2, 3 tendrás las infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, que van a acelerar tu metabolismo y vas a lograr de forma natural perder peso. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar al teléfono. 650-51-52-53 y adiós, despídete de 4 o 7 kilos, ¿eh? Y en 3 semanas, 650-51-52-53. Pero Enriqueta, ¿y si añadimos el gel adelgazante, el de rolones, que me encanta?
Pues yo me parece que es una muy buena idea porque viene el buen tiempo, tenemos que lucir. tipazo, y este gel es ideal para que nos desaparezca la celulitis y lo podemos aplicar tanto de día como de noche. Lo vamos a poner también de regalo con el plan, junto con las infusiones, Cruz. Y voy a repetir el teléfono, 650-51-52-53.
Pues mira, sin apenas esfuerzos y casi sin darte cuenta, solo haciendo el plan 1-2-3, podrás deshacerte de la barriga y vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Oye, que llamas ahora, Enriquete, su equipo te informa y dicen, vale, pues me lo quedo. Pues mañana mismo está en tu casa por mensajero sin gastos de envío. Así que ya lo sabes, 650-51-52-53. Enriqueta, per tu n'és molt grans.
I per tu també, molt grans. Adéu.
Cuida't. I de seguida parlem d'aquesta nova llei de vivenda, aquest que ha posat el topall dels lloguers a un 3% a partir del gener del 2024. Què significa tot això? Com afecta a un mercat immobiliari molt tensionat aquí a Catalunya? Segurament, si fem un pas enrere i una petita reflexió, arribaríem a una conclusió, però de seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a Joselu, l'home gol de l'Espanyol. Joselu, buenas tardes.
Nosotros tenemos que estar concentrados al 100% para conseguir la victoria todos los fines de semana y que nos aleje de los puestos de allá abajo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la llei de vivenda. El govern va anunciar, bueno, ja ha anunciat que ha arribat a aquest acord, després ja de molt de temps i donar-li voltes, vull dir que no ha estat d'un dia per l'altre, ja ho sabeu que la burocràcia doncs no és precisament la part forta dels polítics, o sí, si es tracta d'endarrerir les coses. Però el cas és que ja tenim aquesta nova llei de vivenda en la que principalment s'anuncia una cosa, i és una de les coses més destacades, possiblement, la part del lloguer. Ja sabeu que tenim un problema amb lloguers,
sobretot, i les vegades que hem parlat aquí, parlàvem d'una inseguretat important que feia que molts tenidors, petits o grans tenidors, doncs retiressin les seves cases de lloguer del mercat. Això què fa? La demanda continua sent la mateixa o augmenta, però hi ha menys oferta, llavors els preus pugen. És una qüestió de mercat de llei d'oferta i demanda, no? A part d'altres coses. Bàsicament seria això. Bé, el topall de lloguers ara, segons aquesta nova llei de vivenda, només podrà pujar un 3% com a màxim a partir del gener del 2024. Com a màxim un 3%. Què passa? A partir del 2025 es farà una revisió d'acord amb l'IPC. Com ens afecta tot això? Tenim al telèfon el personal shopper i president de la EPSI, el senyor Iñaki Unzain. Iñaki, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias. Oye, ¿qué significa esta ley de forma práctica?
Bueno, de forma práctica es algo muy sencillo, o sea, el gobierno, con una de las medidas anticrisis con toda la invasión de Ucrania el año pasado, pues puso un tope a las renovaciones de los precios de los alquileres en el 2%. Es decir, cuando tu inquilino le ha pasado un año y le tienes que renovar el contrato y hacer el incremento que normalmente estaba ligado al IPC según contrato, pues el gobierno dijo, no, el IPC, como el IPC está disparado por toda la crisis energética, pues tú solo le podrás subir como máximo un 2%. Esta ley por decreto la ampliaron, era hasta junio del 2022, luego la ampliaron hasta diciembre de 2022 y luego la volvieron a ampliar hasta diciembre del 2023. Y ahora, aparte de ese 2%, pues lo que dicen es que para el 2023, el redactado de la ley que están haciendo, lo que dice es que el incremento será para el 24 será del 3% y en el 25 ya se verá en función de cómo esté el IPC.
De acuerdo. O sea, que ¿es una ley buena? ¿Es una ley mala? O sea, ¿deja contento a todo el mundo o no?
No, es una ley nefasta. Porque esto no aplica solamente a la renovación de los contratos existentes, sino que también aplica a los nuevos contratos de alquiler. Es decir, un propietario no podrá incrementar el precio más allá de ese 2 o 3% con respecto al anterior contrato de alquiler que haya tenido. Al final se trata de una ley populista, soluciones rápidas y fáciles ante un problema muy, muy complejo. Pone encima de las espaldas de los propietarios, como si los propietarios fueran el demonio, pues todo el problema de la vivienda, que evidentemente que existe un problema serio de acceso a la vivienda de alquiler, pero lo que no puede ser es que el gobierno diga, bueno, pues como yo no tengo vivienda social porque no he hecho los deberes, Sánchez ya al principio de la legislatura dijo que iba a hacer un mogollón de viviendas sociales que no ha hecho, pues como no tengo yo viviendas sociales para dar acceso a aquella gente que no llega, pues le voy a decir a los propietarios pues que a partir de ahora no van a poder subir sus precios. O sea, es un ataque contra la propiedad privada increíble. ¿Eso qué va a producir? O sea, digo que no es una ley nefasta, primero porque perjudica seriamente a los propietarios, que van a ver disminuidas sus rentabilidades y que, por lo tanto, muchos de ellos pues van a sacar las viviendas del mercado. Al sacar las viviendas del mercado se va a reducir la oferta. Todos aquellos empresas que estaban construyendo el build to rent, o sea, construir para ponerlas en alquiler, pues van a paralizar sus proyectos, una vez más, reducción de oferta, y muchos propietarios que alquilaban con contratos convencionales de largo plazo van a retirar, van a quitar esos alquileres cuando venzan y los van a traspasar al alquiler de temporada, con lo cual más reducción de oferta. Y fíjate que el efecto...
Es todo el contrario el efecto, ¿no? Es un efecto que habrá mucha menos oferta.
Menos oferta, subida de precios. O sea, es que eso es así. O sea, eso es el ABC. No tiene más misterio. Si hay menos oferta, va a subir los precios. Con lo cual, ¿a quién vas a perjudicar? Pues, lógicamente, a la gente que quiera alquilar. Y, además, que va a haber una selección natural. Es decir, si yo tengo, como hay muy poca oferta, yo antes tenía a 5 interesados para alquilar mi piso y ahora voy a tener a 25... pues ¿qué voy a hacer si yo soy propietario? Pues escoger a los mejores,
claro,
a los más solventes y a los que tengan una mayor nómina y unas mayores garantías. ¿Y eso qué significa? Pues que los más vulnerables, que son precisamente a los que el gobierno quiere proteger, no van a poder alquilar viviendas. Es que es un despropósito uno tras otra. Claro, pero tú no sabes la cantidad de metros cuadrados que tienen los ayuntamientos muertos de risa, parados. Pero ¿qué ocurre? porque claro, como entre que no tienen financiación, se la gastan en cosas que no son necesarias, y que además, pues poner en carga esos suelos y desarrollarlos y tramitarlos y construirlos es tan lento, y aparte no tienen competencias y no lo saben y no quieren llegar a los acuerdos público-privados, que es lo que tendrían que hacer. Como yo, ayuntamiento, no sé hacer esto, pues voy a hablar con un promotor que se dedica a hacer vivienda social y le voy a decir, mira, te doy este suelo a este precio, que tú te puedes ganar un poco la vida, porque si no, ¿para qué? ¿Eh? Y entonces tú, por favor, constrúyeme aquí pues 500 viviendas. A otro, tú te construyes otras 500. Y dentro de 10 años nos encontraríamos con un parque de vivienda social asequible, a precio asequible, que a la que solo pueden acceder aquellos que cobren menos de X, y resolvería el problema porque habría más oferta. Pero claro, esto es una solución de muy largo plazo. Y los gobiernos no son capaces de tomar decisiones a tan largo plazo porque no les conviene.
Bueno, interesante el tema y creo que esto dará mucho para hablar. Iñaki Unzain, personal shopper y expresidente de la EPSI, la Asociación Española de Personal Shoppers. Escolta, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Venga, a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. El cas és que, bé, no, ho diu ell, que és personal shopper, però si preguntem als experts, tots apunten cap aquí, cap a que, amb una bona intenció, perquè no dubto, o no hem de dubtar que hi ha una mala intenció davant de tot això, intentar protegir i ajudar, doncs possiblement ens trobarem amb el problema. Però clar, suposo que avui en dia es fan polítiques a molt curt termini, com ens explicava molt bé l'Iñaki. Bé, de seguida, atenció, no sé si us agrada l'esport o no. Parlarem d'una dona que l'any 1979, fa 44 anys, va ser la primera dona que va baixar de 12 segons als 100 metres a Espanya. Es diu Loles Vives. Ara té 65 anys. I què passa? Doncs que ha guanyat de nou, aquest passat mes de març, amb 65 anys, el títol de longitud en el Mundial Màster. Mira, jo amb 65 anys em poso a córrer i tinc un problema, però un problema seriós d'hospitalització. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Deixant de banda el meu estat físic deplorable, comparació amb la Loles Vives, de seguida
jo
parlem amb
tots,
ella, no?
Jo crec que tots, al costat d'ella tots.
Doncs de seguida parlem d'això i parlem i escoltem la Loles Vives aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto y se avecina Tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche, en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
L'any 1979 va ser la primera dona que va baixar de 12 segons als 100 metres a Espanya. Va ser 11.99. Va ser a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona. Tenia 21 anys. Ara té 65. I el passat 28 de març s'ha proclamat, campiona de salt de longitud en el màster mundial, en el Mundial Màster de Torun, a Polònia. És una competició per atletes més grans de 65 anys. Doncs aquesta manresana, Loles Vives, és tota una crac, Mar Puerto.
Així és, la manresana va guanyar de nou el passat mes de març, amb 65 anys, el títol de longitud en el Mundial Màster, però què ha canviat des que va guanyar amb 21 anys i des que ho ha tornat a fer ara amb 65? Doncs ella mateixa ens ho explicava així.
Quan jo vaig aconseguir ser la primera dona a trencar la barrera dels 12 segons, en aquells moments era una atleta professional, no en quant a que perquè guanyava diners, sinó per la meva dedicació. Dedicava, doncs, amb cos i ànima a l'atletisme. Després, ja, quan passes a l'etapa màster, de fet, jo ja em vaig retirar de lo que és l'atletisme professional, ja havia tingut el meu fill, vaig seguir competint, però em vaig retirar als 29-30 anys. I ara, doncs, quan vaig reprendre l'etapa màster, és una manera diferent de perdre l'atletisme, no?
I és que de ben petita ja somiava amb ser gimnasta, però la seva ciutat no tenia les instal·lacions adequades per poder practicar aquesta disciplina. Ella mateixa, de fet, agraeix que les coses hagin canviat a millor.
Les pistes, les sabatilles, la manera d'entrenar, la nutrició, la psicologia, tants aspectes que nosaltres no teníem que aquest tipus d'ajut ni ho teníem en compte. Sobretot jo ara em meravello de que tinc com una enveja sana de veure, no, les velocistes actuals i com fan l'atletisme actualment, la preparació, la manera d'entrenar, com cuiden l'aspecte nutricional, com et comentava, com cuiden l'aspecte psicològic, com cuiden les recuperacions, la suplementació. Són tota una sèrie d'avenços que en aquella època, doncs, no era tan així, no?
És increïble, és veritat. Imagineu com han canviat les tècniques d'entrenament i de competició en 44 anys. Això, des de que tenia 21 anys fins ara, i és una qüestió molt evident, que ha canviat tot moltíssim i la tecnologia ens ha ajudat molt, i això fa que les coses estiguin com siguis, no només en l'atletisme, que és el que parla la Lore, sinó en qualsevol disciplina esportiva, no?
Exacte. I clar, les preguntes que ens fem nosaltres, entre elles està, què porta algú a continuar entrenant i competint als 65 anys?
Aquesta és la gran pregunta.
Clar, dius, per què continues fent això, no? Si ja et vas retirar. Doncs ella diu que és el seu estil de vida i que no és un sacrifici, sinó un privilegi.
Jo ara també ja m'ho prenc com una forma d'estil de vida saludable, m'ajuda a mantenir això, un estil de vida saludable. És una motivació que jo ja tinc cada dia per llevar-me, per aconseguir uns reptes, unes il·lusions, que a mesura que passen els anys això és algo molt important a la vida, no? Tenir una il·lusió amb la que aixecar-te cada dia.
I això és el que li dona ja satisfaccions, de fet el seu repte, atenció, perquè és seguir sent velocista, tot i el pas dels anys, i seguir corrents fins que el cos aguanti. Una història de superació i també tot un exemple.
Home, no, és fantàstic. Tu encara, queden 40 anys llargs per arribar, però tu t'imagines?
Ella
amb
21 ja va guanyar, jo tinc 24, ja vaig ja tardíssim.
Escolta, vas 3 anys tard per ser campiona d'alguna cosa, eh?
Ja està, horrible.
Si tu vas tard, imagina't jo. Jo encara vaig molt, molt més tard encara. Doncs és tot un exemple, eh?
Sí, sí.
És a dir, ella vol continuar.
Continua, de fet, diu que cada any tindrà nous maratons, noves curses, i que ho seguirà fent, sí, sí.
Quan estem parlant d'aquesta campiona de salt de longitud al Mundial Màster de Torun a Polònia, no? Però el seu repte és ser velocista.
I seguir corrent, sí, sí.
Però atenció, 65 anys, un repte, això no acostuma a ser habitual i ens agrada molt, perquè trenca una mica tots aquells tòpics de l'edadisme que tant encaixen a la gent a partir de certa edat, no? Mar Puerto, cuida't.
Igualment.
Moltes gràcies. No sé si fas tu molt exercici, no tens pinta de...
Cada dia ho penso, però...
No tens pinta. Sí, jo també. Jo quan m'aixeco també penso, tengo que hacer ejercicio, que és bo, però a vegades el ejercicio... Bé, tancarem enrere. Des de Cope Catalunya i Andorra obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'intrusisme als dissectors. Tenim la terrible notícia d'aquell senyor, aquella persona gran, que va morir precisament per una electrocució després de que un operari elèctric no qualificat que va enviar l'asseguradora doncs va manipular sense tenir coneixements. El resultat, doncs, va ser mort, la mort. Lamentable notícia, tremenda, que fa posar el focus i aixecar les orelles davant d'aquestes coses. En parlarem a migdia. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.